El 2024 ha estat un any vibrant per la cultura del Baix Empordà, una comarca que ha brillat amb una agenda plena d'esdeveniments, festivals i iniciatives que han dinamitzat el territori. Els festivals d'estiu han omplert d'art i música racons com Calella de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i l'Estartit, amb esdeveniments de renom com el Festival Ítaca, el Festival de Caproig, el Festival de la Portaferrada i els Sons del Món. Aquestes cites han consolidat la comarca com un referent turístic i cultural durant l'època estival. Però la cultura al Baix Empordà no es limita als mesos d'estiu. Iniciatives com Calonja, Poble de Llibres, han mantingut viva la passió per la literatura durant tot l'any, mentre que el berenar literari de la llibreria El Cucut a Torroella de Montgrí ha apropat autors i lectors en un ambient íntim i proper. La història i les tradicions també han tingut un pes especial aquest any. La Fira d'Indians de Begur ha reivindicat el llegat indià del municipi, mentre que la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà ha consolidat la literatura catalana i les editorials independents. I enmig d'aquest mosaic cultural no han faltat els debats i les polèmiques, com la que ha envoltat la figura d'Ortega Monasterio a Palamós. Els museus del Baix Empordà també han tingut un protagonisme especial, amb noves exposicions i projectes rellevants a espais com la Fundació Vila Casas de Palafrugell, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, el Museu de Suro de Catalunya a Palafrugell i el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret. Tots ells han posat en valor el patrimoni artístic, industrial i històric de la comarca. En definitiva, aquest any el Baix Empordà ha estat una comarca viva, on la cultura ha estat una eina de transformació, cohesió i projecció de futur. Fem un repàs detallat de tots aquests esdeveniments que han fet del 2024 un any per recordar.
Suau, suau, madame bagging cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau.
Chiringuito, chiringuito.
Abanico.
Abanico.
Palabra, palabra, papa.
La Marina está morena.
Els festivals d'estiu al Baix Empordà han estat una vegada més el motor cultural, social i econòmic de la comarca al llarg de la temporada. En un any marcat per l'aposta per la sostenibilitat, la diversitat artística i la consolidació de formats innovadors, aquests esdeveniments han captat l'atenció de milers de persones, tant locals com visitants d'arreu del món. El tret de sortida de l'estiu va arribar amb el Festival Ítaca, que amb el lema de proximitat i compromís social va inaugurar la temporada amb un cartell partidari i divers. A l'Escala, Triquell, Les que faltaven i Reina DJ van captivar el públic amb la seva energia, marcant l'inici d'un festival que va seguir amb la tradicional nit de Sant Joan a l'Estartit. Aquí la platja es va omplir de música, espectacles i centenars de persones celebrant la nit més curta de l'any. El festival va posar el seu punt i final amb la brillant Sílvia Pérez Cruz de Calella de Palafrugell. El director del festival, Fran Arnau, reconeixia l'èxit de l'edició d'enguany i la paritat en el cartell.
I per últim, i no menys important, la programació, que com heu vist al cartell, és eminentment femení, o hi ha quasi dos terços de la programació, més del 50% és femení. No és casual, vull dir, està fet també i està treballat perquè això sigui així. Crec que és important també trencar aquesta llança i seguir-la, que ja s'està fent molt, però no tot possiblement el que cal.
Pocs quilòmetres més enllà, el Festival de Caproig va continuar elevant el nivell artístic amb noms de la talla de Diana Krall, John Fogerty o The Corrs, en un escenari privilegiat envoltat de jardins i mar. Amb gairebé 50.000 assistents, el festival no només ha estat un èxit, sinó que també ha tingut un gran impacte turístic, consolidant-se com un dels principals atractius de la Costa Brava. A Sant Feliu de Guíxols, el Festival de la Portaferrada va celebrar la seva 62a edició amb una combinació d'artistes internacionals com Tom Jones i referents nacionals com Antònia Font, Figaflauas o Muixca. Més de 56.000 espectadors van gaudir d'un festival que en la propera edició vol desestacionalitzar-se amb propostes que es volen allargar més enllà de l'estiu. El panorama d'aquest estiu també ha estat marcat pel ressorgiment del Festival de Música de Calonja, que ha tornat amb força després de 3 anys de descans. A més, el municipi ha gaudit de l'èxit de formats ja consolidats com el Festiu, que amb noms com Sílvia Pérez Cruz han reafirmat el seu caràcter íntim i de proximitat. A banda de les grans cites, el Festival Sons del Món ha demostrat que els grans artistes també aterren a l'Empordà. Amb més de 30.000 espectadors i un cartell destacat, aquesta edició ha estat considerada la millor de la seva història, reforçant el caràcter únic d'aquest festival. El Festival Port del Blau, que enguany ha celebrat la seva 17a edició, també va assolir unes xifres d'ocupació del 92%, amb més de 17.000 persones passant per aquest festival, que visita llocs emblemàtics i únics com el Port de la Clota, el Fòrum Romà del Museu d'Arqueologia Catalunya Empúries o la Mar d'Amenaça, entre altres. L'oferta es va ampliar en festivals més versàtils com el White Summer, amb 29.000 assistents, va oferir una experiència immersiva combinant música, art i gastronomia. Pol Pérez, director del festival, ha assenyalat que l'objectiu és superar el concepte clàssic de festival i transformar-lo en una experiència completa. En paral·lel, la Santa Market va batre rècords amb 250.000 visitants i un impacte econòmic de 31,8 milions d'euros, convertint-se en una cita imprescindible de l'estiu. La literatura ha trobat a Calonge un espai del tot privilegiat. El projecte Calonge, poble de llibres, dinamitza l'economia local i omple de vida el centre històric del municipi. Aquest 2024 la iniciativa ha continuat creixent amb activitats que han portat els llibres al carrer i han connectat amb públics de totes les edats. La primavera va arribar amb la celebració de Sant Jordi. Els carrers de Calonge es van omplir de roses i llibres en una jornada festiva que va posar de manifest l'essència d'aquest projecte cultural. Amb activitats literàries i el protagonisme dels llibreters locals, la festa va atraure centenars de visitants, consolidant la Diada com un dels moments més esperats de l'any. A més, Ràdio Capital va configurar una programació especial en directe des del municipi, donant veu als protagonistes i mostrant l'ambient únic d'un Sant Jordi a Calonge. Jordi Soler, alcalde del municipi, va destacar que la il·lusió dels llibreters és l'ànima de Calonge, poble de llibres, una frase que resumeix l'esperit d'una iniciativa que connecta els professionals del llibre amb la comunitat i el territori.
Bé, de fet, ja han obert dues llibreries més aquest estiu, una llibreria històrica i una altra és una llibreria de temes de labors, patchwork i totes aquestes coses que últimament s'estan posant tan de moda. Queda una llibreria per obrir, aquesta en aquests moments s'està preparant de cara a temes del que és medicina natural, medicina alternativa, aquest tipus de ciències que teníem previst obrir de cara al Nadal, i en principi jo crec que en aquests moments estem en el cupo ideal per un poble com el nostre, de les nostres característiques. Si en ve alguna altra, benvinguda serà, però en principi penso que mantenint aquest número que tenim ara, estem la mar de bé.
Amb motiu del tercer aniversari de Calonge, poble de llibres, el municipi va viure una autèntica festa de la literatura. La gran festa del conte va ser l'eix central d'aquesta celebració, amb activitats pensades per tots els públics. Paral·lelament, es va iniciar un projecte educatiu pioner a les escoles del municipi, dissenyat per fomentar la lectura i els valors que porta des de les primeres etapes de la vida. Montse Dernaculleta, tècnica de cultura, ha explicat que Calonge, poble de llibres, no només és un projecte cultural, sinó una eina per dinamitzar el municipi. Ha afegit que aquest any s'han reforçat les col·laboracions amb les escoles, amb l'objectiu d'incidir en les noves generacions i consolidar la cultura com un element central de la vida comunitària. A més, ha destacat l'impacte de les llibreries en el foment del turisme al centre del municipi.
Doncs et diria que l'impacte de les llibreries en el turisme del centre de Calonge ha estat molt fort. Amb aquests 3 anys ha canviat moltíssim el centre del poble, el casc antic de Calonge, i penso que gairebé tot el mèrit és gràcies a l'obertura de les llibreries. La prova és doncs, que han obert altres comerços de restauració, un hotel, i tot això ha passat després de les llibreries. La veritat és que es veu molta gent els caps de setmana, en èpoques concretes, evidentment, no? El Sant Jordi o els estius, doncs tenim molts visitants, i jo que sóc calongina de tota la vida puc corroborar que el canvi és absolut.
Torroella de Montgrí es converteix cada any en un punt de trobada per amants de la literatura gràcies al berenar literari organitzat per la llibreria El Cucut. Amb més de 50 autors convidats, la trobada ha consolidat la seva essència. un espai on la literatura connecta persones en un ambient proper i distès. Aquesta cita literària, que ja és un referent al calendari cultural del Baix Empordà, posa de manifest el paper clau que juga la llibreria El Cucut en la dinamització cultural del territori. Aquest any, el Berenar Literari va reunir autors consagrats i noves veus a la literatura catalana, creant un espai d'intercanvi i proximitat amb els lectors. En un ambient relaxat, els participants van tenir l'oportunitat de conversar amb escriptors, descobrir les seves últimes obres i compartir reflexions al voltant de la creació literària. La propietària de la llibreria El Cucut, Maria Teresa Calabús, explicava la rellevància d'aquest esdeveniment per Torroella. Entre els autors participants hi havia figures reconegudes i també joves promeses que van aprofitar l'oportunitat per connectar amb el públic d'una manera propera. La Fira d'Indians de Begur vol ser un viatge al passat que reivindica les connexions històriques entre Begur i Amèrica. Aquesta tradició, que enguany ha arribat a la seva 19a edició, posa omple el municipi de música, gastronomia i activitats que transporten els visitants a l'època dels americanos. Aquesta fira no només manté viva la memòria dels indians que van emigrar a Amèrica i van tornar amb noves idees, sinó que també s'ha consolidat com un dels esdeveniments més emblemàtics del Baix Empordà, atraient milers de visitants i dinamitzant la vida cultural i econòmica de Begur. Així, la 19a edició de la Fira d'Indians va tornar a omplir Begur d'activitats durant un cap de setmana. El municipi es va transformar en un escenari que evocava les relacions històriques amb Cuba, amb una programació que combinava música en directe, gastronomia caribenya, exposicions i mercats d'artesania. Un dels moments més destacats va ser la inauguració de la nova sala del Centre d'Indians, dedicada a les dones que van jugar un paper clau en la història de la migració begurenca. Aquesta sala, un nou espai de divulgació, posa en valor el paper sovint invisibilitzat de les dones indians, des de les que van acompanyar els seus marits a Amèrica fins a aquelles que van gestionar negocis o van liderar iniciatives culturals. A més de les activitats culturals, la fira va destacar per la seva capacitat d'atreure públic de totes les edats, amb tallers infantils, espectacles i una ruta gastronòmica que va posar en valor la influència cubana en la cuina begurenca. Un altre moment especial va ser la conferència del Tate Cabré, considerada una de les grans expertes en el món indià a Catalunya. Durant la seva intervenció va reflexionar sobre el llegat indià i la seva influència en la configuració del paisatge, l'arquitectura i la cultura de Begur.
I amb 5 anys feien fortuna i tornaven aquí.
No tots, un 10% tornava.
Un 10%.
O sigui, que vol dir que nous es quedaven allà. Nous es quedaven allà amb una mà al davant i una mà al darrere. I ho tenien molt difícil. O sigui, que els que venien eren realment privilegiats i gent molt espavilada.
Molt bé, doncs aquest percentatge que va tornar cap aquí va fer calés i van intentar reproduir tot l'ambient que hi havia a Cuba, aquí al Baix Empordà.
Sí.
La gent del poble, com s'ho va agafar quan de cop i volta venen els indianos i es comencen a construir cases que, diguem-ne, que no lliga gaire amb l'arquitectura local del municipi, no?
Imagina't si s'ho van agafar bé, que van començar a copiar els indians, i qui feia la primera pela aquí, pues, es copiava l'arquitectura que havien portat els indians. I un exemple d'això en tens amb l'Ajuntament. L'Ajuntament de Begur és una casa d'una persona que no era indiana, però que es va fer a l'estil colonial, perquè és el que va dominar i el que es va posar de moda, perquè era molt bonic.
La Fira Indilletres va tornar a convertir la Bisbal d'Empordà en un punt de referència pels amants de la literatura. Aquesta 7a edició va oferir una programació variada i enriquidora, a més de 30 activitats i 40 editorials independents que van presentar les seves propostes al públic. Més enllà de ser un espai de trobada per editors, autors i lectors, la fira s'ha consolidat com un motor cultural de la comarca, promovent la literatura catalana i dinamitzant la vida social i econòmica de la Bisbal. Aquest any, la Fira Indilletres ha destacat per l'amplitud de la seva oferta. Taules rodones, presentacions de llibres, recitals poètics i tallers infantils han convertit aquest cap de setmana en una veritable festa literària. Un dels moments més esperats va ser el lliurament del Premi Llucieta Canyà, que aquest 2024 va reconèixer dues aproximacions complementàries a la biografia de Josep Pla. Aquest premi, un emblema de la fira, s'ha consolidat com una plataforma per posar en valor la literatura catalana i el treball de recerca i divulgació d'autors de casa nostra. Els més petits també van ser protagonistes amb activitats pensades per fomentar la lectura entre els més joves. Tallers infantils, espais creatius, van oferir als nens i nenes una introducció divertida i participativa al món dels llibres, reforçant l'esperit inclusiu de la fira. A més de les activitats programades, el públic va tenir l'oportunitat de passejar entre les 40 parades d'editorials independents. Aquest espai es va convertir en un aparador per a les petites editorials que sovint tenen poca visibilitat en els grans circuits comercials. Autors i editors van valorar molt positivament la proximitat i l'intercanvi d'opinions amb els lectors. Un altre moment destacat de la fira va ser la conferència sobre el paper de les editorials independents en la preservació de la diversitat literària. Aquesta xerrada va generar un debat enriquidor entre professionals del sector i va reafirmar la importància de les plataformes com la Fira d'Indie Lletres per donar suport a projectes alternatius dins el món editorial. Aquest 2024, els museus del Baix Empordà han estat protagonistes d'un any ple de novetats i èxits culturals. A espais com la Fundació Vila Casas de Palafrugell, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, el Museu del Suro de Catalunya i el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret han reforçat el seu compromís amb el patrimoni i la divulgació cultural. Exposicions, premis, reformes i noves troballes han marcat una temporada que ha consolidat aquests espais com a referents culturals imprescindibles del territori. La Fundació Vila Casas ha viscut un any destacat en diverses iniciatives que han donat visibilitat a l'art contemporani. El Museu Can Màrius, situat a Palafrugell, ha estat l'escenari del Premi d'Escultura Antoni Vila Casas 2024, una cita que reconeix el talent dels artistes contemporanis. Enguany, Marc Larré ha estat guanyador amb una obra on plasma el seu cos en sorra, una peça que reflexiona sobre la fragilitat i la materialitat del cos humà. L'exposició amb les obres finalistes del Premi, inaugurada el mes de juny, ha atret nombrosos visitants interessats en les noves tendències escultòriques. A més, la Fundació Vila Casas ha anunciat que té plans per redefinir els museus de Can Màrius i el de Palau Solterra a Torroella de Montgrí, amb l'objectiu de modernitzar els espais i oferir noves experiències als visitants. Aquest 2024, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols ha fet passos importants cap a la seva obertura. Amb les obres en marxa, la direcció tècnica i executiva del projecte ha estat confiada a Ferran Mascarell, una figura destacada en la gestió cultural catalana. L'objectiu és convertir aquest museu en un centre de referència per l'art, amb una col·lecció de pintura de la baronesa Thyssen que atraurà visitants d'arreu del món. L'obertura del museu suposarà una gran fita per al Sant Feliu i per al conjunt del Baix Empordà, reforçant la comarca com una destinació cultural de primer nivell. Els treballs avancen a bon ritme i s'espera que el museu esdevingui un motor de dinamització turística i cultural de la ciutat. Escoltem Ferran Mascarell parlant sobre el potencial del Museu Thyssen per transformar Sant Feliu de Guíxols en un referent internacional de l'art.
Fer d'alcalde o fer de tinent d'alcalde en un ajuntament petit implica centenars de coses a fer cada dia. I és difícil vincular centenars de coses a fer en processos executius com els que hi ha darrere d'un projecte d'aquesta naturalesa. Bueno, doncs jo vinc a ajudar una mica els electes a que aquest procés vagi el més ràpidament possible. Intentarem posar múscul a la Fundació, posar musculatura en el procés d'obres i si cal anar a buscar recursos per complementar els que ja tenen d'això, doncs, també farem tot el possible per ajudar a buscar diners.
El Museu del Suro a Catalunya, a Palafrugell, ha viscut un any ple de novetats amb la inauguració de la seva nova exposició permanent. Aquest espai renovat ofereix una visió profunda i actualitzada de la història de la indústria surera, una activitat que ha definit l'economia i la cultura del Baix Empordà durant segles. A més, el museu ha impulsat un cicle de xerrades dedicades a la industrialització de les comarques gironines, posant en valor el patrimoni històric industrial de la zona. Aquestes activitats han reforçat la missió del museu de difondre la importància del suro i el seu llegat, atraient un públic divers i interessat en la història local. El Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret ha continuat aquest 2024 amb la seva tasca de preservació i divulgació del patrimoni iber. Recentment s'ha fet noves troballes a l'illa d'en Reixac, un jaciment de la ciutat ibèrica d'Ullastret. Aquestes descobertes han aportat noves dades sobre la vida i l'organització d'aquesta antiga ciutat, una de les més importants de l'època ibèrica a Catalunya. Malgrat els reptes que suposa l'espoli històric, tant el jaciment d'Ullastret com el castell de Palamós continuen oferint una font inesgotable de coneixement. Gabriel de Prado, responsable d'aquest jaciment, ha destacat la necessitat de protegir i conservar aquest llegat per les generacions futures.
Efectivament, com molt bé dius, i malauradament, doncs, de manera recurrent, és un jaciment arqueològic, un element patrimonial, que ha patit durant històricament, però sobretot aquests darrers anys, actes vandàlics, pintades, destrosses d'alguns elements del propi jaciment, espoli també. Hem trobat més d'una vegada evidències d'actuacions de gent amb detectors de metalls. Doncs, certament és un problema i que radica en el fet de la seva situació. És un jaciment que es troba en un paratge excepcional, però que a determinades hores és molt fàcil poder fer aquest tipus d'actes sense que ho pugui veure ningú. No? I això realment és un problema que, malgrat que hem intentat trobar algunes solucions, doncs ara per ara és complicat.
El meu avi va anar a Cuba a bord d'un al català.
Però el món cultural tampoc ha estat del tot tranquil a l'Empordà. A finals d'aquest 2024, la figura d'Ortega Monasterio, compositor de l'himne mariner El meu avi, ha estat al centre d'una intensa polèmica arran de l'emissió d'un documental a 3CAT. Aquest treball periodístic vincula Monasterio amb una xarxa de prostitució infantil durant la seva estada a les Filipines, una revelació que ha generat debat a Palamós i arreu del país. Aquest fet ha posat sobre la taula la necessitat de revisar homenatges a figures històriques mentre es manté el debat sobre la separació entre l'obra artística i la vida personal de l'autor. El debat va esclatar arran de l'emissió d'un documental a 3CAT que vincula Monasterio amb les pràctiques il·legals a Filipines. Tot i que la seva família ha rebutjat categòricament aquestes acusacions, assegurant que són infundables, les imatges i els testimonis presentats en el treball audiovisual han provocat un terratrèmol en la percepció pública de la seva figura. Com a primera reacció, l'Ajuntament de Palamós va decidir tapar temporalment la placa dedicada al compositor. Aquesta acció buscava donar temps per reflexionar i evitar decisions precipitades mentre es valorava la informació exposada al documental. D'altra banda, Maurici Jiménez, alcalde de Castell d'Aro, Platja de Riu Segaró, va destacar la necessitat de revisar els homenatges públics sense perdre de vista el valor cultural de la seva obra.
Doncs és un personatge àmpliament conegut i reconegut a tota Catalunya, amb Creu de Sant Jordi doncs, a finals dels anys 90, i pensem que segurament les decisions hauran de venir, entre cometes, de dalt cap a baix, en el sentit que s'hauran de fer revisions en profunditat sobre la figura de l'artista, de la persona. Crec que, com malauradament en altres casos, s'ha de separar el resultat del seu art de l'artista com a tal.
El documental ha obert un debat més ampli sobre la separació entre l'obra d'un autor i les seves accions personals. Diversos col·lectius culturals i veus acadèmiques han defensat que El meu avi transcendeix la figura de Monasterio i pertany al patrimoni col·lectiu, mentre que altres han exigit una revisió crítica de com es gestionen els reconeixements públics. D'altra banda, la família d'Ortega Monasterio va emetre un comunicat rebutjant amb fermesa les acusacions presentades al documental, assegurant que són infundables i que ataquen injustament a la memòria d'un home que va contribuir significativament al món cultural i mariner.
Visca Catalunya, visca el català.
Malgrat aquest darrer terrabastall, la cultura i les tradicions han estat un dels motors socials i econòmics de la comarca. I a Ràdio Capital estarem ben pendents d'aquesta actualitat cultural pel proper 2025, que segur que arribarà ben carregat.